dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Menjar és una de les coses que fem diàriament, si no, no podríem sobreviure, però volem menjar bé, volem tenir bons hàbits, i a vegades costa molt. L'Anabel Fernández ens ajuda, ella parla de nutrició, ella és la directora de nutrició de Coa Center. Anabel, molt bon dia.
Bon dia.
I una de les coses que a vegades ens preguntem és, escolta'm, i quantes vegades hem de menjar al dia perquè sigui sa?
Això és una cosa que...
És un gran debat, no? Mm-hmm. Sempre.
Ho escoltem i hi ha molta gent que ve a la consulta preocupada perquè no menja les vegades al dia que caldria menjar.
Ho hem sentit moltíssim, això. 5 àpats al dia.
Exacte, això... Això també hem de dir als nutricionistes mea culpa, perquè aquí a la carrera a tothom ens ho han dit i nosaltres moltes vegades hem recomanat quan sortíem a la carrera. I, bueno, això venia des de... Moltes vegades de la nutrició venen les coses de teories i... A partir d'aquí, de quina teoria venia això? De la teoria de que si menges molt de cop, doncs el cos agafarà greix, llavors t'engreixaràs i no és el que busquem. I per altra banda, què més podria passar? Pues que si no menges lo suficient, tindràs molta més gana a l'altre àpat i llavors menjaràs de forma més descontrolada, no menjaràs lo adequat. Llavors és recomanada menjar 5 cops al dia.
Mhm. D'entrada, 5 cops al dia està bé, però clar, no sempre funciona, no?
No, el problema és que s'han
com
fet estudis. Clar, s'han fet estudis. I què s'ha vist? Que la gent menjava, el que feien és donar-li les mateixes calories o el mateix tipus de menjar a les persones i els dividien en dos grups. Unes persones que menjaven 3 cops al dia, altres que menjaven 5 cops al dia i amb diferents freqüències, i el que vam veure és que donava absolutament igual les vegades al dia que mengés algú.
Ah, sí?
Exactament igual, sí.
Llavors, què és el que ens fa que una cosa sigui bona o no sigui?
Clar, aquí
menjar
ens quedem...
3 o 5 vegades, què ho fa sa?
Clar, què ho fa sa? Pues la qualitat del menjar que estàs menjant. Al final és això. I aquí ve el problema amb el... Potser amb el... la recomanació que es feia fins ara, no? Que moltes vegades quan algú li deien has de menjar sí o sí 5 cops al dia i tu estàs de boli tot el dia a l'oficina, que no pares cap amunt, cap avall, al metro... Què trobes al metro? Què trobes al vending de l'oficina? Què trobes...
Pues... Tristament, fins i tot, en els hospitals.
En els hospitals, sí. Què trobes als hospitals?
Això té delicte, eh? Que té delicte. Aquestes màquines que venen des del Bollicao fins als Donetes, etcètera, etcètera, no?
Sembra mentira que els centres de salut, que es diuen, venguin a això, realment, perquè la gent es pugui alimentar. Perquè moltes vegades no hi ha ni opció. O sigui, no és que diguis estar a més, és que no hi ha ni l'opció saludable, normalment, per poder menjar. Llavors, el problema que hi ha és això, que quan algú li dius has de menjar 5 cops al dia, moltes vegades... Pues acaben menjant o brioixeria, o acaben menjant barretes, o acaben menjant potser unes galatetes, o potser em menjo, jo què sé, un entrepà, però de farina més refinada, amb un embotit... Però, tristament, no és molt habitual que la gent esculli la fruita, que seria com l'snack més recomanable, una fruita, uns fruits secs, seria el més recomanable. Llavors, clar, què és millor menjar, 5 cops al dia o 3 cops al dia? Depèn de cadascun. Hi ha gent que potser s'aixeca i no té ganes d'esmorzar i no cal que esforci a esmorzar, no hi ha cap problema. Potser esmorzaràs més tard o no esmorzes si ja dines directament perquè tu veus que dines tranquil·lament. I una altra persona necessita aixecar-se i menjar, però vol, però menja bé, doncs una torradeta de pa integral, amb oli i una miqueta de pa amb tomàquet, doncs estupendo. I després, si no fa això, doncs arriba al dinar amb una gana desorbitada.
Sí. Potser ens hem d'escoltar una mica més, a vegades és així de senzill, no?
Exacte, és que això ho hem perdut, perquè nosaltres naixem sabent el que hem de menjar i quan hem de menjar. Això sembla mentida, però és així, els nens saben quan han de parar de menjar i els adults estem tan intoxicats amb tota la informació que ens arriba que deixem d'escoltar la gana i la societat mengem perquè és hora de menjar i no hauria d'estar sopant ja o de dinar ja, que evidentment hi ha coses que són el teu treball que t'han d'organitzar una miqueta els horaris, però sí que és veritat que hem oblidat com escoltar-nos al nostre cos i aquí és el punt. Jo crec que cada persona ha de menjar les quantitats de vegades que el seu cos li demani i també es poden fer proves a vegades, provar si realment hi ha gent, jo que ha vingut a la consulta, que s'ha tret el berenar i després m'ha dit, pues mira, no...
No em calia.
No em calia, això. I cada dia estava patint per a veure què em feia i com m'ho emportava al treball, com no sé què, i no tenia gana. I altres persones que, al contrari, ho han introduït i m'han dit: escolta, mira, pues ara arribo molt, molt millor, perquè d'entre el diner i el sopar tinc moltes hores, i ara arribo més tranquil, no em riu amb tanta ansietat, i mentre estic fent el sopar no em menjo tota la nevera.
Clar.
Llavors,
sí, sí.
Clar.
Escoltar-se un mateix i suposo que també al final del dia fer una mica de càlcul de calories, per exemple, no? Si hem menjat 5 vegades al dia i totes potents, en algun moment potser hem de fer balanç i dir: és que m'estic passant d'ingestes, o a l'inversa, no?
Però aquí estàs un altre cop menjant des del cap. Llavors, ja, el que has de fer és escoltar el teu cos. Què t'està dient el teu cos? Potser un dia has fet molta activitat o ho necessites menjar més, i potser un altre dia no necessites fer l'esmorzar o no necessites sopar tant. I això comença a reconnectar amb un altre cos, amb el nostre cos. Un altre dia, si vols, parlem de tot el que seria aquest menjar intuïtiu,
sí.
I llavors parlem més del que seria escoltar la nostra gana i la nostra sacietat, però al final, com a recordatori o resum, seria: menja els cops al dia que tu vulguis, però que sigui menjar de qualitat.
De qualitat i, a més, a consciència, no? Quantes vegades engullim i no sabem ni què hem menjat.
Exacte, sí, també. Estan conscient del que mengem en cada moment. Sí.
Doncs ens quedem amb aquestes idees i parlarem molt més d'aquestes coses, perquè si no, els hàbits no es canvien molt fàcilment. Necessitem més consells. Doncs moltíssimes gràcies, Anabel, com sempre. I si voleu seguir més informació, també la trobareu a www.coacenter.es. Moltíssimes gràcies, com dèiem. Fins ben aviat.
Fins aviat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Després de la pandèmia, els joves afirmen sentir-se tristos, amb por, amb ràbia. Els departaments de psicologia infantil se senten desbordats perquè ha augmentat el malestar emocional i estan atenent un 47% més de trastorns. Volem parlar de la importància de millorar la salut mental dels joves des de l'educació emocional. I ho fem amb Aloma Cuiner, que és mestra de primària especialitzada en educació emocional i autoconeixement. Aloma, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara estàvem parlant, la gestió emocional té una importància bàsica.
Sí, sí, la gestió emocional és molt important, no només la gestió de les emocions, que les emocions són automàtiques, les genera el nostre cervell límbic per alertar-nos del que passa al nostre voltant, sinó també és molt important la gestió del pensament, que són tots aquests processos mentals que fem just després d'aquestes emocions que sentim.
Uh-huh. L'adolescència està patint la situació actual, és a dir, hem arribat a un punt en què realment els adolescents d'avui estan patint potser fins i tot més que en altres èpoques.
Jo crec que la pandèmia, bé, jo i molts altres experts creiem que la pandèmia ha tingut un gran impacte en això, perquè ens ha posat dins una tessitura d'emocions molt desagradables i difícils de sentir, que no negatives, que serien coses diferents, com pot ser la por, la inseguretat, la incertesa, la preocupació. I això ha quedat acompanyat d'un aïllament social i un gran sentiment de soledat. Però això no és tot, perquè això ens conflueix amb altres situacions, com per exemple que els adolescents especialment són un col·lectiu vulnerable perquè hi ha grans canvis dins del seu cervell. Venen d'un cervell d'infant que s'està preparant per ser un cervell d'adult autònom en tots els sentits, i això a nivell físic i hormonal és realment ser una obra d'art. Llavors, això té un impacte directe en el seu comportament i en com es relacionen amb ells mateixos, amb els altres i amb el món.
I a més, suposo que les tecnologies agreugen tot això.
Sí, les tecnologies han estat un gran aliat per no perdre del tot les relacions socials, però alhora ha estat una font inesgotable d'entrada d'inputs i informacions que no sempre ens han jugat a favor. Els influencers i reptes de diferents xarxes socials, tot satisfent la necessitat d'aquests adolescents de cercar la seva pròpia identitat i pertinença d'un grup, els ha pogut abocar a sentir certes emocions i prendre certes decisions de manera desadaptativa, que en comptes d'apropar-los al seu benestar, els ha allunyat.
Uh-huh.
I aquí encara hi afegiria que l'acompanyament dels adults, que al final és amb qui s'emmirallen aquests adults estem mancats d'estratègies personals per poder-los acompanyar. I això acaba generant que hi ha una presència absent. Absent en el sentit de, com que no tinc recursos, no puc sostenir-te, no puc acompanyar-te.
Uh-huh. En aquest cas, els adults tenim un paper important. Què podem fer? Com els podem ajudar?
Jo crec que el primer que hem de fer és donar permís per sentir. sentin el que sentin, està bé. Allunyem-nos del judici. No quedem atrapats en si entenem o no entenem el que estan sentint. Senzillament acollim allò que senten i no els hi reprimim. Per altra banda, els podem ajudar a reconèixer l'emoció. Posem-hi paraules. És por, és ràbia, és tristesa, és frustració. Després podem donar espai perquè la puguin expressar, que en parlin, que la plorin, que piquin un coixí si necessiten treure l'energia de la ràbia. Hem de buscar eines i contextos per expressar-les de manera saludable. I, finalment, ajudar a que se'n responsabilitzin. Transformar allò que em genera malestar. I si és quelcom que no puc transformar perquè no depèn de mi, des de l'acceptació i la resiliència fer-hi front.
Mm-hmm. Des de petit suposo que encara seria més fàcil, no?, si s'ensenyés a educar aquestes emocions.
Exacte. Des de petit jo crec que la primera gran premissa seria que es connectin al jo. Estem educant infants en la immediatesa i en tenir tot el temps ocupat. Des que es lleven fins que se'n van a dormir no tenen ni 20 segons per centrar-se en ells, en com em sento, en com estic, en què necessito. Llavors arriben a l'adolescència i, caram, estic buscant la meva identitat, però és que no m'he mirat mai. Mm-hmm. Llavors, si des de ben petits els hi proporcionem aquest espai, aquest temps per observar-se i per sentir-se, ja tindrem molt de guanyat.
Clar, realment porta molts beneficis aquesta educació emocional.
Moltíssims, moltíssims. De fet, grans experts en estudis diversos que s'han fet, entre ells la Mar Romera, parlen de la importància de l'alfabetització emocional des de ben petit, perquè aquestes emocions contenen informacions valuoses que ens permeten conèixer i prendre decisions al llarg de la nostra vida, però a més ajuda a prevenir maneres disfuncionals de gestionar-les, ens ajuda a diferenciar les emocions, ens ajuda a fomentar l'empatia adaptativa. Empatia adaptativa em refereixo a jo entenc que et sents així, però jo no em carrego de la teva emoció, jo no l'absorbeixo, sí? T'entenc, però no em faig càrrec de tu. Sí? I també augmenten l'autoestima i l'autoconcepte en moments de vulnerabilitat.
Mhm. Suposo que des dels centres educatius valdria la pena que es pogués formar en aquest sentit, perquè ja des de les escoles es podia ajudar i acompanyar en els més petits a aprendre també, no? Els mateixos pedagogs, la mateixa gent que s'encarrega d'educar-los, que estiguin formats.
M'atreviria a dir que és la gran assignatura pendent, perquè de la mateixa manera que no ens imaginem que un mestre pugui ensenyar a dividir a un infant sense ell saber dividir, no sé com podem pensar que un mestre pot acompanyar en les emocions si ell mateix no ho ha mirat mai conscientment. Llavors sí que penso que aquest analfabetisme hem de començar pels adults. A vegades sempre pensem, bueno, doncs aquestes noves generacions que comencin a fer tal cosa. En aquest cas ho hem de fer al revés. Hem de començar els adults per poder acompanyar els infants a fer-ho. Però no podem pretendre que ho facin ells de manera sols, perquè no tenen les estratègies. És que no tenen ni l'estructura mental per fer-ho.
Segur.
Per tant, ens necessiten.
Necessitem formar i suposo que hem passat a saber valorar aquesta intel·ligència emocional, vam donar-li molt de valor, molta importància, però clar, no hem valorat què passa quan no es té, és a dir, com reforçar-la.
Exacte.
Perquè realment se sàpiga
Exacte.
Treballar. Doncs això és el que volíem avui repassar després, com dèiem, de que s'hagin vist aquestes xifres, malestar emocional, que hi ha en els centres de psicologia un 47% més de trastorns. I per això hem volgut parlar amb Aloma Cuiner, que ella és mestra de primària especialitzada en educació emocional i autoconeixement. Aloma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Agafem un llibre, volem començar a sentir propostes de lectures. Ho fem aquesta vegada des de Pagès Editors, que va ser creada per Lluís Pagès Marigot, Creu Sant Jordi el 2014, l'any 1990, a Lleida. És a dir, ja té 32 anys, si no m'equivoco en la compta, i tenim amb nosaltres a Eulàlia Pagès, que és editora de Pagès Editors. Benvinguda.
Gràcies.
No he comptat malament, no? 32 anys d'història ja de l'editorial.
32 anys, sí, sí.
I un clàssic, es pot dir, en el món editorial català. Va néixer per publicar llibres en llengua catalana i en aquests anys de vida ja ha publicat al voltant de 2.700, pot ser?
Més o menys, sí.
2.700 llibres. Sí, per tant, necessitem que fem una selecció, perquè és evident que són molts títols, i volíem començar amb aquesta proposta que era pels més petits, segurament, que és Emma.
Doncs sí, Emma, la petita dragona d'Orient. És un llibre que acabem de treure, escrit pel Pep Molist, gran conegut de la literatura infantil i juvenil a les, aquí a les nostres contrades, i il·lustrat per la Marta Cabrol. Realment és un conte pensat pels més petitons, pels primers lectors fins i tot, perquè doncs, són petites frases amb lletra de pal, perquè comencem ja a esbrinar i a indagar doncs, què ens explica la Emma. I té una barreja de moltes coses, és a dir, hi ha aventura, hi ha humor, divertiment. I què volem jugar aquí? Volem jugar doncs, que l'Emma és una dragona de l'Orient i com els dragons d'Orient, doncs... o d'algunes cultures, treballa els quatre elements, no? Que són el foc, l'aire, la terra i l'aigua. I l'Emma, doncs, com qualsevol de nosaltres, experimenta a través del seu cos el foc, l'aire i la terra, no? Llavors, una mica és, l'Emma té una boca per llançar foc, dues ales per volar per l'aire, quatre potes per caminar per terra, i un munt d'escates per nedar per l'aigua. És a dir, doncs...
Tot
i a
això
d'aquí,
superben il·lustrat, amb unes il·lustracions precioses.
Sí, molt dolces, molt boniques, molt adequades doncs, per als infants d'aquestes edats, no? Des de 2 fins a 4 o 5 anys, no? Sempre doncs, amb l'acompanyament de l'adult, que és tan, tan, tan important que l'adult acompanyi en la lectura.
I que al final l'adult és el que acaba agafant ganes de llegir aquest conte perquè atreu també a totes les edats, com dèiem. Sí. Això és Emma, però també tenim el llibre Un altre tròpic.
Doncs sí,
aquesta tarda... Que no té res a veure, en aquest cas sí que ja és llibre escrit,
sí,
de novel·la.
Sí, canviem totalment de registre. Joaquim Carbó, aquest any, doncs, ha fet 90 anys, se li han fet diferents commemoracions, celebracions pels seus 90 anys, i Joaquim Carbó, doncs, és un gran escriptor, potser més conegut també per la literatura infantil i juvenil, Cavall Fort, no?, etcètera, però també és gran conegut doncs, per la narrativa per adults. No? Ell, al llarg de del seu recorregut, doncs, ha escrit més de 400 contes, relats, breus, i en aquest cas, què hem fet? No hem fet una antologia, però sí que hem fet un recull d'obra inèdita que ell ha escrit ara en els darrers anys, no? Entre els 80 i els 90 anys, però també hem recuperat alguns dels seus contes més coneguts o que han agradat més des dels anys 60, no? I un altre tròpic, per què? Doncs perquè un dels seus relats més coneguts, que a més va guanyar el Premi Joan Santamaria l'any 1964, és un altre tròpic. I vam creure que podia encapçalar, no? Una mica significa i representa doncs, què és aquesta obra.
Mm-hmm.
Es pot llegir, són petits
fàcil
contes.
De llegir, exacte, que ens acompanya d'aquells llibres que podem tenir a la tauleta de nit
sí.
fàcilment, perquè
sí,
en qualsevol moment el podem començar.
I amb una dedicació així una mica doncs, abans d'anar a dormir, no?
Exacte,
el tempo... curteta.
Sí, sí, que vas fent a trossets, no? Doncs,
sí.
Jo crec que és una bona companyia. I igual que també ho serà la noia del bar, d'Albert Llimós, periodista, i que també ens agradarà que ens expliquis una mica.
Doncs sí. És un altre registre, és una novel·la, l'Albert Llimós doncs, el coneixia molt, sobretot pels esports, no? Llavors suposo que aquí hi ha una influència del que ell doncs, abans feia més. Al final doncs, és una novel·la, jo crec que és la novel·la que consolida l'Albert Llimós com a escriptor. Ja va escriure un primer llibre que va ser finalista del Premi Sant Jordi, i crec que ara ja és l'obra consolidada d'ell com a novel·lista. La noia del bar, al final, contextualitzem una mica amb el futbol, no? jo crec que ell barreja ficció i no ficció i coses que coneixem, però que tot això doncs, sempre, no? Amb la novel·la, al final tot l'autor se li explica doncs, aquella de veritat i que no, no? I al final doncs, crec que tots escrivim doncs, d'allò que també vivim i coneixem. Ah, no?
És impossible apartar-te de les teves pròpies vivències.
Sí. I a partir d'aquí ell doncs, explica... doncs, moltes vegades, molts de nosaltres ens ha passat que ens hem encisat d'una persona que hem vist així de passada, no? Uf. I, doncs, un jove futbolista, recent arribat d'Argentina, s'enamora bojament d'una noia que veu en un bar, no? I a partir d'aquí, ell, doncs, sí que contextualitza o està ambientat al voltant del futbol, però realment no és l'essència del llibre, no? El llibre ens parla d'una història de passió, de pors, de dubtes, d'un jove, un jove futbolista com de seguida guanya molts diners i està en una esfera estratosfèrica, però que moltes vegades doncs això després no toques de peus a terra i de caus.
Necessites algú que et faci tocar de peus a terra. No?
Sí, i no es pot explicar molt doncs, perquè realment és una història entre aquesta noia i aquest futbolista.
Fantàstic.
S'ha de llegir.
Sí, la noia del bar, com dèiem, de l'Albert Llimós, i que en aquest cas ens explica aquesta història del món futbolístic, però que no es centra justament en això. I un altre llibre que ens agrada molt que el porteu perquè és un llibre que vosaltres presumiu de ser dels pioners en publicar novel·la il·lustrada, o es diria així, o un còmic, o com ho definiríeu?
Bueno, és molt lleig, no?, dir-ho una mica, però sí, som la primera editorial, doncs, que hem apostat per la novel·la gràfica.
Novel·la gràfica, sí, senyor.
Moltes vegades també és entre el còmic i la novel·la gràfica, produïda des de aquí, des de casa nostra, no?, sense haver unes traduccions al darrere, pensant el projecte i buscant il·lustradors i buscant el guionista, no?, perquè al final és gairebé més un guionista que no pas un escriptor amb una novel·la gràfica. Hem tret aquest any una novel·la que realment ens fa moltíssima il·lusió i que a més ha tingut molt, ens ha funcionat molt bé i molt bon ressò, que es diu Padrines. Nosaltres som de Lleida, Padrines és la paraula típica lleidatana, sí. Però que es coneix.
Que us identifica, els lleidatans, Padrines com a àvies. No?
Com a àvies, sí. Mm-hmm. I què parla? Doncs són sis històries de sis àvies que es van entrevistar tenint entre 80 i 90 anys. Malauradament, dos d'elles ja han mort. Que la Mariona Visa doncs, les va anar entrevistant i d'aquí vam veure que hi havia unes històries sumament potentes i que havíem de donar veu a aquestes veus silenciades que han estat tants anys per explicar quina ha estat la seva experiència davant de la maternitat i la criança. És espectacular.
És una joia,
que realment aquestes àvies, aquestes padrines, ens han explicat des del desconeixement del que és l'embaràs, la sexualitat, el descobrir que el que li passava era un abort, etcètera. És a dir, eren temes tabús i que crec que, bueno, que ha estat molt divertit que les padrines doncs, veient, no?, llegint en forma de novel·la gràfica, que també és una mica xocant, haguin pogut veure les seves històries, però amb humor també, amb esperança, però amb temes totalment frapants, no? I les ha acompanyat doncs, sis il·lustradores de tot Catalunya, sobretot de Barcelona, de Girona, i també n'hi ha una de Lleida, que han sabut plasmar cada una amb una personalitat diferent, no? Que al final doncs, són sis històries, sis personalitats diferents.
Això enriqueix també aquest llibre, perquè hi ha sis tipus d'il·lustracions diferents. Mm.
Mm-hmm. I el més bonic de tot és això, és que aquestes veus silenciades d'alguna forma doncs, han sortit a la llum i han pogut explicar les seves experiències.
Padrines, aquesta novel·la gràfica que també ha publicat Pagès Editors. I ens ho explicava ara l'Eulàlia Pagès, que és editora d'aquesta editorial, que com sempre diem és una de les referents per la primera pedra i que és garantia sempre de bon contingut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El dissabte 17 17 de desembre vam plantejar aquí a la Primera Pedra un repte, que els oients ens diguéssiu per xarxes quin era el vostre llibre preferit i a qui el recomanaríeu. En joc hi havia un lot de llibres i nosaltres tenim ara el Pau Canyes. Pau, molt bon dia.
Molt bon dia.
És un dia en el que tanquem any i també tanquem aquest repte que havíem començat el 17 de desembre i que déu-n'hi-do la quantitat de gent que ha volgut...
59 persones.
Que ha volgut participar. Per nosaltres és tot un rècord. Gairebé 60 persones dient-nos els seus títols de llibres. I m'agradaria, primer potser recordem quin és el lot de llibres
doncs sí,
que estava en
jo te'l recordo. El País dels Savis d'Oriol Canosa de Comanegra. Covarda vella tan salvatge d'Arià Paco, editorial Amsterdam. Harmonia d'Eduard Bonke i Serling, traducció de Clara Formosa, Petits plaers de l'editorial Viena. El dit de Déu de Raquel Ricard, Edicions Proa. Una cançó per a cada ocasió, cançoner tradicional per a nadons de Núria Casas amb il·lustracions de Quim Amater, editorial Estrella Polar, i El castell en volant, de Diana Wynne-Jones, traducció d'Abel Olit, editorial Indòmita.
Mm-hmm, doncs aquests són els 6 llibres que formaven part d'aquest lot, i ara tot seguit direm qui és el guanyador, perquè ho farem amb una aplicació.
Exacte.
Que tu, Pau, t'has baixat aquí
sí,
al mòbil.
Una que es diu Absorteos.
Exacte, tenim tots els participants numerats de l'1 al 59 per ordre de participació. I ara el Pau farà servir aquesta aplicació, però mentrestant sí que m'agradaria recordar quins són els títols que ens han anat dient la gent com a millor llibre. I, per exemple, alguns dels que ens han dit és «Tot això ho faig perquè tinc molta por», d'Empar Moliner, «La catedral del mar», d'Ildefonso Falcones, «La plaça del diamant», de Mercè Rodoreda, «El metge», de Noat Gordon, «Canto jo i la muntanya balla», un llibre preciós d'Irene Solà, «Apunts del subsol», de Dostoyevsky, també és un dels clàssics, «La drecera», de Miquel Martín, «El monje que vendió su Ferrari», de Sharma, «Ensayo sobre la ceguera», de Saramago, per tant, molts d'ells, grans clàssics. També, de David Trueba, «Saber perder». Ens ha encantat llegir-los i si voleu seguir-nos per xarxes, a Twitter, Primera Pedra, o a Instagram, La Primera Pedra, doncs trobareu totes aquestes suggerències que potser us donen idees també per posar a la carta als Reis, que encara som a temps.
Ja tenim.
Ah, ja tenim el número?
Ja tenim el número.
He sentit un cling i devia ser això. A veure, sí. Va, doncs digues.
El número és el 9.
El 9?
El 9.
A veure, doncs el 9. Les ulleres de llegir és el nom que té per Instagram i que ens havia recomanat Creix un arbre a Brooklyn. Doncs mira, haurem de llegir-lo també aquest
també
Creix un arbre a Brooklyn. No sabem com es diu la persona, però ens posarem en contacte amb ella a través d'Instagram perquè el seu nom és Les ulleres de llegir.
I quina bonica manera, no?, d'acabar
sí,
aquest any.
I a més m'agrada molt el nom que porta per sí? Instagram aquesta persona, Les ulleres de llegir.
Completament d'acord.
Doncs recomanant lectures perquè segur que ens faran un 2023 molt millor, eh, que sí, Pau?
I tant.
Doncs ha estat un plaer també tenir-te. Ha sigut la manera també d'acomiadar-nos de tu,
sí?
Perquè aquí acabes les pràctiques.
Exacte.
Doncs que tinguis un gran 2023,
igualment,
Pau.
Igualment.
I a tots els oients, com dèiem, seguiu-nos per les xarxes i podreu també saber aquests títols que ens proposen els nostres oients.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. 31 de desembre. El 2022 li queden 2 telediaris i se'ns acabó. Ens deixen una mena de llims que porta so de metralla, mascaretes mal posades, butxaques repelades i una emoció continguda per les esperances posades en la nova xifra que és a punt de néixer. La ràdio aquesta nit rememora un dels punts operatius més transcendentals com a mitjà de comunicació. Certament, davant les cutrilades televisives, les 12 de la nit, l'hora de la transició, la ràdio agafa tot el protagonisme perquè el seu so és inconfusible. 12 campanades que es projecten als 4 vents de les zones mundials. Sigui més o menys forçada, Antònia Font ens recorda que aquesta nit, amb el sol, la xora baixa, l'alegria és norma d'obligat a compliment. No us penseu, avui n'hi haurà que la seva manera de passar-s'ho bé serà anant a dormir d'hora i que en tot cas el 23 l'agafi immers en el millor dels somnis. El llençolet fins dalt de tot contrastarà amb les bombolles del cava fins dalt del tot també. Tots són maneres de fer passes per tirar endavant, i clar, n'hi haurà que amb una cadència i ritme determinats no pararan de ballar. A uns i altres, la ràdio els farà companyia com mai. I potser molt lluny pensar que meus teus llavis, però sóc feliç. Feliços cada cop que rius, els Strombers ens saluden ara mateix des de la ràdio que ja és amb vosaltres des de ben d'hora del matí i que avui hi serà a tota hora. Enceteu l'any amb la ràdio. De sempre i per sempre, la ràdio és companyia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El viatge d'avui anem molt a prop. Ens quedem a Catalunya per conèixer la zona del Parc Natural dels Ports de Beseit i la comarca aragonesa del Matarranya. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui ens quedem, com aquell qui diu, a casa, a zona qui més qui menys que alguna vegada hi ha estat, però que, a més, encara sempre queden coses per descobrir. És una zona molt bonica.
Sí, 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 és cert. La veritat és que els pobles del Matarranya tenen el seu encant i els ports són una zona natural preciosa. Cal tenir en compte que van enamorar artistes com Picasso, eh? Mm-hmm. Però no t'ho creuràs, eh? Jo he descobert fa ben poques setmanes aquest indret. Mai havia estat ni a Horta de Sant Joan, ni, per exemple, a Beseit o a Val de Roures. I la veritat és que m'ha encantat, eh?
Sí, sí.
I per això, doncs, com que he estat fa poquet, doncs ho volia compartir amb els oients.
M'agrada molt que ho recomanis perquè queda relativament a prop dels que anem pel sud, cap al sud, direcció, doncs això, Vinaròs, Alcanar i tota aquesta zona. Si te'n vas cap aquí, és un lloc on te pots fer excursions molt sovint i és fantàstic. Per on vols començar, tu, Josep?
Doncs, com sempre, ho farem buscant un hotel per establir el campament base i des d'aquí poder fer totes les excursions. Tots els pobles de la zona tenen allotjaments rurals i algun hotelet familiar que ens farà sentir com a casa, per l'hospitalitat dels seus propietaris. Jo em quedo, per exemple, a Horta de Sant Joan, el poble que va captivar a Picasso.
Sí, senyor, perquè hi va viure unes temporades també a Horta de Sant Joan, Picasso.
Correcte, Picasso va conèixer a Horta l'any 1898, quan tenia només 17 anys. En aquell moment estudiava dibuix a la Llotja de Barcelona. Va agafar l'escarlatina i el seu amic i company d'estudis, Manel Pallarès, li va proposar passar l'estiu al seu poble, a Horta de Sant Joan, perquè es pogués recuperar de la malaltia. Picasso va viure amb la família Pallarès uns 6 mesos, fins al febrer de 1899. En aquest temps es va enamorar del poble i va pintar diverses obres inspirades en els oficis, el paisatge i la seva gent. 10 anys més tard, Picasso va tornar a Horta en companyia de la que llavors era la seva parella, Fernande Olivier. En aquesta ocasió s'hi va estar 4 mesos que va aprofitar per consolidar el seu nou estil artístic, el que és conegut com el cubisme. La base d'Horta, la fàbrica, la muntanya de Santa Bàrbara o Dona despullada sobre fons de muntanya són algunes de les obres que va pintar en aquesta segona visita a Horta. I com no podia ser d'altra manera, Horta ha dedicat un museu a Picasso, un museu que es va inaugurar l'any 1992 en un edifici històric del poble, l'antic hospital.
Sí, senyor, i suposo que també al poble destacaràs algunes coses.
Doncs mira, jo bàsicament destacaria passejar pels seus costaruts carrers i perdre's pels carrerons del seu nucli antic. De fet, això és el que haurem de fer en visitar els pobles que us proposo avui, perquè tots els pobles que visitarem són costeruts i, per tant, hem d'estar preparats perquè estan situats en petits turons. I als afores d'Horta trobarem l'Oparot. Saps què és l'Oparot?
No, digues.
Doncs mira, és un arbre, en concret una olivera. Té una alçada de 8 metres i el perímetre de la soca és de 15 metres. Però aquesta olivera, l'Oparot, és considerat l'arbre més vell de Catalunya, ja que té, diuen, 2.000 anys de vida.
Caram, doncs haurem d'anar-lo a veure. I d'aquí cap on ens portes, Josep?
Mira, doncs anirem al petit poble d'Arnes. Destaco l'Ajuntament, un dels primers d'estil renaixentista que es van construir a Catalunya, l'església parroquial de Santa Magdalena, una gran església, i el centre d'interpretació de la Mel. Per cert, em va sorprendre veure les claus posades en els panys d'algunes cases, una cosa que evidentment és impensable avui en dia.
Sí, no, ja es veu molt pocs pobles ja que passi això. És curiós la confiança de la gent en aquests petits poblets. I cap on seguim la ruta?
Doncs mira, entrarem ja a l'Aragó, no deixarem de parlar català, però entrarem a Aragó i a la comarca del Matarranya. Val a dir que sempre estarem envoltats per les muntanyes dels ports de Beseit, una zona natural on es poden fer moltes rutes de senderisme per gaudir plenament de la natura o bé entrar en alguna cova on podrem veure pintures rupestres. A la proposta que us faig jo, ens quedem només en els pobles, pobles que ens poden recordar a lo que és la Toscana italiana. De fet, aquesta zona se la coneix com la Toscana espanyola. Potser hi faltarien xiprers i canviar algunes oliveres per més vinyes, i ja tenim la Toscana tocada a casa. Del Matarranya, el primer poble que ens trobem venint d'Arnes és Caretes o Cretes. Aquest és el poble on va néixer l'arcabisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella. Recomano donar una volta pel centre del poble i visitar l'església de l'Assumpció.
I del poble de Beseit, que és el que dona nom a aquesta zona, què en destaques?
Sobretot l'entorn natural on es troba i el seu passat industrial. A Beseit hi van haver fins a 9 fàbriques de paper que aprofitaven l'aigua del riu Matarranya. Es produïa paper, entre d'altres, fixat per la Reial Casa de la Moneda, per la Reial Fàbrica de Tapissos i per la Fàbrica de Jocs de Cartes Heraclio Fournier. Qui no ha jugat mai, Noé, amb una baralla d'aquesta marca, oi?
Sí,
tot
sí.
Segur que mirant endarrere i la marca d'Heraclio Fournier ens apareixia a totes les cartes, Per cert, el poble, quan hi arribeu al poble, hi accedireu pel pont de pedra construït entre els segles 15 i 16 i que és el primer pont que hi ha des de la capçalera del Matarranya. Quan estigueu a dalt d'aquest pont, mireu el riu i segur que us encantarà el que veureu.
I on acabem el viatge, Josep?
Doncs ho farem a la capital de la comarca del Matarranya, Valderoures o Valderobles, municipi de 2.500 habitants, presidit per un imponent castell gòtic. Al costat hi ha l'església de Santa Maria la Major. En aquesta església, l'any 1429, es van fer les reunions de les Corts d'Aragó. Els participants d'aquestes Corts menjaven al Saló de les Xemeneies, una de les estances que es poden veure a la visita del castell. I l'altre monument d'aquest poble, de Valderoures, és l'Ajuntament. Segur que molts dels nostres oients l'han vist, fixa't, sense haver estat en el poble.
Ah, sí? I com és això?
Perquè l'edifici, que és declarat bé d'interès cultural des de l'any 1982, s'ha reproduït en el poble espanyol de Barcelona com un exemple d'arquitectura d'aquesta zona de l'Aragó. Per tant, no cal anar... Bé, jo recomano anar a Valderoures, però si aneu al poble espanyol veureu l'Ajuntament.
Doncs mira, ja podem fer una visita des d'aquí, però com tu dius, millor anar cap allà. Com sempre, moltíssimes gràcies, Josep, i ens trobem una altra vegada d'aquí un parell de setmanes.
Molt bé, doncs, llavors, bon dia.
La primera pedra @racu.cat.
Que tanquem l'any, el volem tancar bé, com cal, de manera sostenible i amb els consells de la Sònia Flotat. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
Ella està al capdavant d'aquest magazín sostenible, amb consells sostenibles, que és So Good, So Cute, i avui volem parlar dels rituals aquests de tancament d'any, perquè és que és el que toca avui.
Exacte, sí, avui no podíem parlar d'una altra manera.
Casa.
I rituals sostenibles, òbviament.
Sí, senyor.
L'origen aquest dels rituals, no, al final són, tu pots mirar de dues maneres, o bé supersticions, no, des de la prehistòria, en realitat diuen que ja venen de supersticions amb la natura, que tenen molta relació amb el planeta, però jo també m'agrada mirar-m'ho com que són moments per posar focus i posar atenció amb aquelles coses que són importants, no, i parar-te a pensar, i ara al final d'any és un molt bon moment per parar-se a pensar coses. Abans d'explicar-vos el ritual que tenim a So Good, So Cute, he rescatat alguns rituals que crec que són sostenibles i també són divertits o curiosos, i bé, els he anomenat. Al Japó, per exemple, que m'ha encantat, el dia 31 es veu que netegen tota la casa a fons.
Això està molt bé, fantàstic. És un bon propòsit, sí senyor. Sí, comença nets, tu.
Clar, comences a casa neta, amb minimalisme, és molt Marie Kondo, no, també? Sí. I també tancant totes les deutes que tenen abans de que acabi l'any.
Està molt bé, amb els comptes nets. Exacte. També, tot net.
Comences a zero, és fantàstic. Més mediterrani són a Nàpols, per exemple, que també netegen la casa, però el que fan es veu és tirar per la finestra tot allò, si són més viscerals. No?
Mal dia per fer un passeig per sota les finestres de Nàpols.
Exacte, tot allò que no volen, no? Una mica bèstia. No sé si actualment es fa, però si més no, és curiós i divertit. I ja que ho buscaven, m'ha fet gràcia també veure que el raïm, la tradició que tenim aquí dels 12
grans de raïm.
Que ens prenem, doncs en realitat també té un origen de sostenibilitat, perquè diu... No és del tot cert, hi ha diverses teories, però que és per un excés de producció d'un any que va haver-hi de raïm.
Podria ser perfectament, clar.
Tal qual. I aleshores van dir de posar com de moda el menjar els 12 grans de raïm i així s'ha quedat.
Sí, jo t'he de dir que el meu poble, al Canar, a vegades hi ha qui menja mandarina, perquè cadascú tenim els nostres excedents.
Clar.
I és una bona excusa per promocionar el producte local, no? Clar. Quilòmetre zero, doncs que no hi ha raïm, escolta, mandarines.
Exacte.
Per què no?
I visca la sostenibilitat i la proximitat,
sí,
és que és fantàstic. O sigui,
fantàstic.
Mengeu 12 del que tingueu
del
allà
que tingueu,
prou.
Exacte.
Que us toca.
Sí, senyor.
I res, a So Good, molt ràpid, també, doncs, també tenim un ritual i em feia gràcia compartir-lo amb vosaltres. Fa uns quants dies el vam fer amb totes les sòcies, ja l'hem posat a la plataforma del club per qui vulgui apuntar-se i fer-lo. Però és una mica també aquest fer net. Proposàvem a través del journaling, que ja vam parlar d'ell, d'escriure a través de l'escriptura, de fer treball intern, doncs, que segur que ho feu moltes persones, però no... Està bé, vull recordar-ho, i si us animeu. D'escriure en un paper tot allò que voleu deixar en el 2022, doneu-li gràcies a un bo o un no tan bo, ho descriviu, però que digueu, escolta, això jo no vull que m'acompanyi al 2023, ho deixo aquí, i aquest paper, a la nit, si teniu una llar de foc o una foguera a prop, ho cremeu.
Oh, quina bona idea.
O si no, amb una espelma.
No cal esperar Sant Joan, per fer totes aquestes coses.
No,
és que hi ha millor, ens ho traiem abans
traiem,
a sobre.
Traiem
sí,
tot
sí,
això.
Sí.
I també podeu aprofitar i escriure en un altre paper sí que aquells propòsits i aquelles coses que voleu atraure aquest 2023, el que voleu atraure, i també jo us proposo el que voleu donar, el que voleu projectar, perquè sempre diem m'agradaria això, demano això, no sé què, i tu què dones, no? Pues jo m'agradaria que la gent al meu costat es senti així o això.
Ah, que maco, està molt bé. És deixar de pensar una mica en el jo i pensar una mica en el nostre entorn.
Exacte, sí, fantàstic. O sigui, jo us proposo aquest ritual, i la Mireia, la meva sòcia al club,
sí, l'Andrea Orozco,
exacte, que ella és més del cos, diguéssim, ens va proposar que o bé el 31, avui a la nit, o demà al matí, l'última dutxa de l'any o la primera de l'any, la fem amb sal comú de la que tenim, bueno, si voleu una sal de l'Himalaya o alguna cosa més fàntic, però sal.
Amb sal?
Us dutxeu, us mulleu i us refregueu la sal per tot el cos. Diu que és una neteja energètica.
Ah, fantàstic.
Mira,
escolta'm, els més valents, però es podrien tirar l'aigua de mar.
Fantàstic, això.
Això ja seria...
Bueno, el dia 1 fan, no?
I tant. Sí, per això. Això pels valents.
I això ja neteja a tope.
I em sembla que faré la sal de l'envenida.
I tu neteges tot i exfolia la pell, vull dir, també comences amb la peineta, o sigui, és fantàstic. Val? O sigui, aquest és el nostre propòsit i tal.
Em sembla una manera fantàstica d'acabar.
I abans d'acabar, però que no vull que se m'oblidi, aviam si encara estic a temps, els cotillons aquests que comprem, que són molt divertits, que són molt fantàstics, que amb
i que
les fotos
són molt
Instagram,
poc sostenibles.
Sí, molt poc sostenibles i duren un segon. I és un desastre.
És veritat,
és que tu poses i et comença a picar el cap i et comença a picar tot. Va, si encara no l'heu comprat, intenteu fer-vos el vosaltres, o amb manualitat recuperant coses i amb mil tutorials a internet, i si no, amb coses que tingueu per casa, un barret divertit, una corbata que no feu servir, poseu-vos coses divertides.
O pinteu-vos.
Pinteu-vos, exacte, feu fotos així, Instagram. Aviam aquest vespre, sí, aquesta nit veiem fotos així, i ja està.
I no tenim bosses després l'endemà enormes, plenes sí. de tot aquell cotilló que ha durat, què?
Què?
5 minuts?
Re, desastre.
No, no, ens has convençut.
Molt bé.
Sònia, que tinguis molt bon final d'any i molt, encara millor principi.
Igualment, ens veiem l'any vinent.
Exacte, adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Parlem de ciència, parlem amb en Jesús Porroy, que és emprenedor biomèdic. Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Ens agrada moltes vegades, si bé parlàvem fa poc, de com es financia la recerca, doncs també saber aquest entrellat de, per exemple, el tema de les patents, que és una altra cosa fonamental en sí. qualsevol investigació. Què és una patent?
Què és una patent? Una patent és un permís, és una llicència que concedeix una organització, normalment, bueno, normalment no, per força, una patent és territorial, és a dir, la patent te la dona una organització sobre un territori i et dona una exclusivitat per explotar comercialment un invent.
Per tant, una patent pot ser només a nivell d'un estat.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, de fet, doncs, o sigui, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, doncs tu pots anar allà a sol·licitar una patent, ells s'ho miren i si consideren que el que tu sol·licites es pot patentar, et donen la patent i tu tens aquesta patent concedida a Espanya. També és cert que, com que Espanya està dintre de la Unió Europea, hi ha una sèrie d'acords, llavors una patent espanyola, en principi,
es respecta
a tots els països europeus que estan dintre de. Però que aquesta patent, per exemple, no serveix a Estats Units. I si la vols als Estats Units, has de sol·licitar una...
La patent també allà.
La patent també allà. Hi ha tots els mecanismes, una sèrie de...
I tan necessari és patentar? Imagino que sí, no? Que és un pas fonamental
És necessari per totes les, diguéssim, tots els desenvolupaments que tenen al darrere una invenció tecnològica. Perquè moltes vegades la dificultat d'un producte, pensem un fàrmac, però pot ser altres tipus de coses, màquines, dispositius, tot tipus de coses, però posem un fàrmac. La dificultat del fàrmac moltes vegades no és la fabricació. La fabricació, diguéssim, té les seves coses, però normalment la dificultat del fàrmac és inventar-se'l i provar que funciona.
Clar.
I tota la feina que hi ha al darrere. No? I per tant, quan arribes al moment que el fàrmac funciona, la còpia és relativament fàcil i relativament barata. I per això tot el món de... tota la indústria del medicament genèric es basa en això, en produir coses que no tenen patent i es produeixen més o menys barat i es venen barat i tot i així és un negoci boníssim, no? Però clar, aquí la feina prèvia és una feina que, clar, moltes vegades doncs, és molt llarga, és molt cara i tot això es reconeix donant una exclusivitat, que només és una exclusivitat de 20 anys des del moment que
de 20 anys,
20 anys, sí, des del moment que es concedeix. Després hi ha maneres d'extendre, però així de referència són 20 anys, no? I és important entendre que una patent no dona dret a vendre res. És a dir, jo puc tenir una patent sobre una molècula i dir això serà un medicament, però en canvi no vol dir que jo tingui permís per vendre això com a medicament. Això va per una altra banda. El permís de comercialització te l'ha de donar un altre, el ministeri corresponent, l'agència corresponent, i per tant la patent l'únic que fa és que en el territori on és vàlida jo puc impedir que algú altre ho fabriqui. Si jo tinc una patent però aquesta patent no és vàlida a la Xina, jo no puc fer res si hi ha algú a la Xina que està fabricant aquell producte.
Que fa exactament el mateix.
Per tant, sempre té aquest límit. Llavors, la patent el que reconeix, sobretot obligatòriament, és la novetat. És a dir, per poder obtenir una patent has de fer una cosa que sigui nova. Val? I que sigui nova, a més, amb una cosa que se'n diu el pas inventiu. Nova, però no òbvia. Mm-hmm. Per tant, és important i per traslladar tota la invenció que es fa als laboratoris acadèmics i industrials i tota la gent que fa aquesta recerca, per traslladar-la al mercat, és important tenir aquest tipus de protecció. Hi ha coses que no es poden protegir per patent, per exemple, el software. Mm-hmm. Es protegeix d'altres maneres. A veure, els llibres no es protegeixen per patent.
Clar,
es protegeixen per copyright,
drets
d'autor. Diguem que hi ha altres maneres de protegir les coses que surten de la inventiva humana, val? Mm-hmm. Però les coses relacionades amb la ciència normalment es protegeixen per patent. I per tant, és un requisit moltes vegades innegociable. Si no hi ha patent, és molt difícil obtenir el finançament per poder avançar amb la recerca.
Doncs aquí està segurament la clau de moltes d'aquestes necessitats a patentar.
I tant.
Poder seguir després tota la cursa cap a la comercialització també. Doncs moltíssimes gràcies, Jesús Porroy, com dèiem, emprenedor biomèdic, i que avui hem volgut parlar d'això, de les patents. Gràcies per ser.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Hola, mi bebé, hola, mi bebé, llámame, 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 llámame. Hola, mi bebé, hola, mi bebé, llámame, 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 llámame.
Ai, Jordi Ramos.
Bon dia.
Ja ens estem movent. Perquè, esclar, aquesta nit és la nit de ballar. La nit de ballar. I Eurovisió segur que estarà molt, molt, molt present aquesta nit. Més del que molta gent es pensa. Perquè hi ha temes que potser no els reconeixen com eurovisius.
Això passa avui sí, demà també.
Sí.
Aquesta mateixa.
Aquesta la ballaria jo ara, veus?
Bueno, i espero que la ballis aquesta nit, eh?
Ai.
Sí, mira, precisament per això... Deixa'm que acabi l'any actualitzant cançons de revetlla ben eurovisives.
Va, sí, va, sí, va, sí.
Jo des d'aquí us convido a deixar-vos anar, que val la pena, i com diu la Noe, cançons d'Eurovisió, que potser algunes no sabeu, i no cal anar molt enrere, eh?
No.
Que, escolta'm, que n'hi ha de ben actuals, eh? Que si avui no pot faltar mi bebé, tampoc no fer-ho, no pot fer-ho la mami. Tercera d'aquest any, però és que n'hi ha moltes. Per mamis, per exemple, la que es va quedar a les portes.
Home. Aquesta és la meva.
Que és la teva, però jo t'he de confessar que de totes les cançons que han volgut anar al festival i no ho han aconseguit, la meva debilitat és una altra. Yo quiero bailar toda la noche.
Baila, 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 no va. Baila, baila, yo quiero. Ens hauríem de veure els nostres oients, els nostres seguidors, perquè estem ballant. Estem
bueno,
ballant.
I espera't, perquè això és 2001. No van poder vèncer a David Civera, la Sonia i Selena. Però és una de les millors cançons de l'estiu. Posats a parlar de debilitats, aquesta també és meva i ja la saps.
És que estic segura que tothom la cantarà aquesta, per exemple, si la posem aquesta nit.
Tothom la cantarà aquesta nit i recordo una vegada més que el BCN Eurovision Fest també... i serà. Però bueno, escolta'm, que t'he dit que volia posar coses més noves, anem-nos-en de Súria a Terrassa. La venda ya cayó. Miki, 24, l'any 2019, l'última edició abans de la pandèmia que mai no es deixarà calibrar l'èxit de l'Uno, dels russos.
Hauria de veure els Jordis, que de veritat és una llàstima no tenir una càmera aquí mateix.
Bueno, escolta'm, és una de les llàstimes. 2020 no va haver-hi Eurovisió.
Perquè tens ritme, Jordi, t'ho he de dir.
Sí?
Ritme, sí.
No, sempre m'ha agradat ballar. Això sí que ho tindríem.
Ai.
Però deia, aquesta encara ho peta, encara és dels vídeos més vistos, eh? A veure, aquesta i la d'Islàndia. Que va ser un dels challenges del confinament. L'any següent, però, era 2021 i qui guanyava era el fenomen Måneskin. Que també tenen el seu públic i molt gran. Actuen el dia 11 d'abril a Barcelona. Les entrades ja estan esgotades. I seguim, perquè aquell any a Xipre portava El Diablo. Animar donar força, però no tant com Fureira.
Fuego.
Fuego, que va quedar segona per darrere d'una gallina.
Aquesta és bona també per ballar-la, eh?
Sí, 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 era la favorita de les apostes aquell any des del primer dia. Com també ho va ser l'any 2017, una que també molt convida i molt, la de Francesco Gabbana.
Aquests italians també quan ho fan ho fan bé, eh?
Sí, aquest és un dels grans hits. Que bé, que si parlem de hits després d'un any de Mundial, tampoc ens podem oblidar de França 2010. Ale, 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 hola, ole. Ale, 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 hola, ole. Ale, 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 hola, ole. Ale, 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 ole. Aquesta ja és més per més avançada la lliga, eh?
Sí, sí, sí.
Les copes,
aquí hi ha, aquí hi ha.
Les copes ja s'han repartit unes quantes. Ells van quedar dotzens al festival, però encara motiva, que els d'aquí al costat. Mira, és que dona.
Sí, sí. Aquí ja no se n'acaba, eh?
Ah, això motiva els francesos i els suecs els motiva Heroes. We are the heroes. Zemmerlow, guanyador 2015, i seguim a Suècia. Ens hem de rendir davant d'uns quants reis dels que han passat per allà. Charlotte Nilsson, 1999, reina sueca, però sobretot res a veure com l'Orin.
Aquesta caurà segur. Aquesta caurà segur.
Et recordo que fa 20 anys que surt com la millor cançó de la història, segons l'enquesta principal que es fa entre fans, que no sé si la recordes, nosaltres la vam votar, però amb uns altres suecs.
La reina de la festa, els ABBA, segur, per totes les generacions, eh? Els de dalt, els de baix, els més petits, aquesta la ballada.
I escolta, que si avui s'acaba l'any, avui també serà quan sabrem el resultat d'aquesta enquesta, que és la principal dels eurofans, que nosaltres vam votar.
Sí,
i que, si et sembla, la setmana que ve veiem com ha sortit.
Home, clar, haurem d'estar pendents. Doncs escolta'm, Jordi, que tinguis un gran dia, també als nostres oients, a tots, que tinguin un molt bon final d'any. El Dani Simón, com sempre, la Marga Ortuño i el Pau Canyes. A tots, molt bon any. Que vagi molt bé. Adéu-siau,
bon
Jordi.
Adéu-siau.